I ens visita aquesta tarda el doctor Andreu Nubiola, doctor d'endocrinologia i nutrició de la Clínica del Remei. Bona tarda, doctor.
Bona tarda.
Quan hem de visitar un metge especialitzat en endocrinologia?
Bé, habitualment quan ens ho diu el capçalera, però a vegades la persona que té un canvi amb el pes corporal, no?, que sempre ha sigut prima i comença a engreixar-se, o una persona que està grassa i comença a primar-se, no?, els canvis de pes fan que a vegades pensis que hi ha algun problema, a vegades hormonal, que pugui justificar la visita a un endocrí. I també, doncs, quan ens troben amb una analítica, doncs, moltes alteracions, habitualment relacionades amb risc cardiovascular. No? Si hi ha una glucosa alta, si hi ha un colesterol alt, uns triglicèrids... Normalment l'endocrí toca moltes tecles, la hipertensió arterial... De fet, és com un internista, una mica, que engloba moltes patologies juntes.
Una patologia que toca sovint és l'hipertiroidisme. Fins a quin punt afecta el pes d'una persona?
Bé, l'hipertiroidisme és una malaltia on la tiroides, que és una glàndula que s'encarrega del metabolisme del cos, no?, de la freqüència cardíaca, de la temperatura corporal, doncs a vegades aquesta glàndula comença a treballar més del compte per moltes causes, diferents causes. Habitualment la més freqüent al nostre mitjà és una malaltia immunològica que es coneix com a tiroiditis autoimmune o tiroiditis de Hashimoto, i que està emparentada amb una altra malaltia que són també autoimmunes, malaltia de Graves, que fa que la glàndula treballi molt. Si treballa molt, com que crema molt, crema calories, doncs la persona comença a perdre pes. És una miqueta, segurament les senyores no es queixen tant del tema, ja els hi va bé perdre pes, però arriba un punt, doncs, que si no ho tractéssim, no solament hi hauria aquesta pèrdua de pes, sinó que les dones perden molta massa òssea, pot induir arrítmies cardíaques, etc.
És el mateix l'hipertiroidisme que el paratiroidisme?
No, són veïnes. La tiroides i la paratiroides són glàndules veïnes. La tiroides s'encarrega del metabolisme en general i la paratiroides s'encarrega del metabolisme del calci. I habitualment la patologia de les paratiroides és més poc freqüent. És veritat que una persona, quan li treuen el tiroides, com que les glàndules paratiroides, que en tenim quatre, doncs estan, se senten sobre la tiroides, quan ens treuen la tiroides podem induir una falta d'aquestes glàndules. I què passaria si una persona no té paratiroides? Pues que no podria mantenir els nivells de calci a la sang correctes i vindrien els problemes relacionats amb aquesta hipocalcèmia, com seria, pues, pot haver contractures, alteracions musculars i un quadre bastant greu que seria la tetània, que ens porta a urgències amb unes contractures, inclús amb crisis epilèptiques.
Quins tractaments, ja sé que és una pregunta molt genèrica, però quins tractaments funcionarien per problemes de tiroides?
En principi, els endocrins, més o menys, potser no curem gaire, però controlem tot. És a dir, la persona que va a l'endocrí rarament li donaran una alta. El que li donaran segurament és un tractament. Però habitualment, tota la patologia tiroidea es controla bé. La persona que té un nòdul al tiroides possiblement es podrà controlar inicialment farmacològicament, li haurem de punxar segurament per saber si és benigna o no, i en el cas de que és benigna, si creix, s'haurà d'intervenir quirúrgicament, i en el cas de que sigui un càncer de tiroides, que també el portem als endocrins, doncs el tractament, a part de la cirurgia, obligarà a fer tractament amb iodo radioactiu, però el seguiment serà de per vida. La persona que té un hipotiroidisme haurà de prendre hormona tiroidea també de per vida i haurà de fer uns controls periòdics amb l'endocrí.
Es poden arribar a prevenir aquests tipus de problemes amb tiroides?
En principi, prevenir no. A vegades hi ha una certa discussió. Què és bo? Que hi hagi molt iode en l'ambient? Tinc que prendre iode? Potser el prendre iode hauria d'estar més indicat i és molt important en zones llunyanes del mar. És a dir, si jo visc a més de 100 quilòmetres del mar, doncs segurament és bo que jo utilitzi, per exemple, sal iodada. Més discutible seria amb la gent que viu a Barcelona, a la vora del mar, on ja hi ha iode en l'ambient, si té o no té que suplementar la seva dieta amb iode. Particularment molts endocrins desaconsellem prendre sal iodada quan estàs vivint en una zona tan propera al mar. En canvi, qui viu, per exemple, a Extremadura, o de Torelló cap amunt, cap a Puigcerdà, potser sí que és bo iodar perquè el contingut de iode en els aliments és bastant baix.
Ens parlava, doctor, també de problemes amb el colesterol. Creu que ens hem de regular d'alguna manera el colesterol en sang o fer-ho mirar al metge regularment?
Jo crec que és un tema. El colesterol alt o la glucosa alta a la sang o la hipertensió són enemics silents, no donen símptomes. Un pot tenir un colesterol altíssim i, en canvi, no nota cap simptomatologia. La primera simptomatologia seria que se li tapa una artèria. Pot ser la coronària, pot ser la caròtida, amb un problema greu. Llavors, mirar periòdicament, una analítica de rutina, ni que sigui un cop l'any, mirar tots aquests paràmetres bioquímics, entre ells el colesterol, és important. Si tinc el colesterol alt, també seria, bueno, com em tracto? I depèn molt de la persona. Si jo tinc el colesterol molt alt i sóc prim, doncs segurament el 50% de la meva família li passa el mateix. I poques dietes milloraran aquest perfil lipídic. No és problema dietètic, és un problema genètic. I és el fetge qui fabrica aquest colesterol i ens obligarà a tractar, tot i que a la gent no li agrada prendre un fàrmac per tota la vida, però seria aconsellable tractar-se perquè, si no, a la llarga aquest colesterol li obturarà les artèries. I la dieta és poc important. Potser una persona obesa, sí, una persona obesa amb colesterol, si fa una dieta doncs, reduïda amb glúcids, no reduïda amb greixos, com la gent pensa. De fet, la dieta baixa amb greixos no ha demostrat baixar colesterol. Hauria de ser una dieta baixa en carbohidrats, baixa en glúcids, que al reduir pes podria millorar aquest perfil lipídic i retardar l'inici d'una estatina, un fàrmac.
Uh-huh. Si parlem de colesterol, sovint parlem de colesterol bo, colesterol dolent.
Sí.
Quin és quin?
És com les pel·lícules de l'Oeste, no?
Exacte.
Hi ha el colesterol bo i el colesterol mal. Això que a vegades és més discutible, però en principi molta gent, per exemple, per la televisió, molts mitjans surt, ojo, que tens el colesterol per sobre de 200, és molt greu. I això porta una mica d'engany, perquè hi ha gent que té un colesterol total per sobre de 200, inclús 250, 260, però té la particularitat que té molt alt el colesterol HDL, que és el que neteja les artèries, i per tant és un fals colesterol total alt. Quan tu fas una miqueta del control i mires el LDL, que seria el dolent, moltes vegades està corregit perquè aquest colesterol HDL tan alt també suma en el total. I moltes vegades se li prescriu fàrmacs en persones que potser no li caldrien perquè té un colesterol dolent, l'LDL, no tan alt com sembla.
Mm-hmm. Parlàvem també de problemes d'obesitat. Creu que hi ha més problemes d'obesitat avui dia que fa uns anys?
Indubtable, i molta menys que demà. És a dir, que la tendència a la guanyança de pes va molt en relació al que mengem i va molt en relació a l'activitat física que fem. I cada vegada fem menys activitat física. Hi ha una petita part de la població que potser en fa massa, no? Hi ha gent que fa moltes maratons i mitges maratons. També cal dir que l'excés d'exercici tampoc és tan saludable. Veurem moltes lesions...
No és tan saludable fer tant exercici.
Perquè veurem moltes lesions articulars amb gent quan arriben als 50, 55, 60 anys, gent que ha sigut o ha fet pues, un exercici potser excessiu. Actualment per la televisió surt... surten models, no?, que corren per la muntanya, però corren potser, jo sé, 80 quilòmetres, 100 quilòmetres. Uh-huh. Això no pot ser gaire bo ni per les articulacions ni pel cor. És conegut que els ciclistes, per exemple, fan una hipertròfia cardíaca perquè el cor és un muscle que té que treballar i quan nosaltres li donem massa feina potser es fa massa gran, es fa gros i això tampoc està relacionat amb una llarga vida o una vida molt saludable. Les coses s'han de fer amb la seva justa mesura i els extrems són dolents. No moure's de la cadira no és gaire bo i potser un exercici tipus doncs, m'apunto a totes les maratons que fan o sóc un triatleta i faig, doncs, és el meu hobby, per tant, ho faig cada cap de setmana i cada dia vaig a córrer. Això ens dirà el temps si realment és saludable o no és saludable.
Uh-huh. Entenem, doncs, que l'obesitat és un problema greu que va en creixement. Passa el mateix amb la diabetis?
Sí, van molt relacionades, eh? De fet, no tothom té tendència a l'obesitat. Hi ha gent que, per molt que mengi, no el convidis tu a sopar, mengen moltíssim, però són prims, eh? Són gent que no són capaços d'amagatzemar ni massa muscular ni greix. Un prim li costa molt muscular. Ja pot anar al gimnàs a fer màquines i li costarà molt, igual que li costarà molt guanyar pes. En canvi, una persona que té el que diem resistència a la insulina són gent que tenen una predisposició. I llavors fan una obesitat molt típica en forma de poma i aquests són els que a la llarga, com que cada vegada que mengen hidrats de carboni tenen que fabricar molta més insulina que una altra persona, aquesta resistència a l'acció de l'hormona és el que lligarà amb que amb els anys faci una diabetes tipus 2, una dislipèmia, una hipertensió arterial, tots aquests enemics silents que poden fer que la seva vida es retalli, no sigui més curta, per un problema bàsicament cardiovascular. És a dir, obesitat, diabetes, hipertensió i dislipèmia van molt lligats per un factor comú, que és la insulinresistència.
Uh-huh. Parlem de nutrició, pròpiament. Falta una mica pel Nadal, però ens acabem de menjar els panellets. Com podem evitar aquests quilos de més?
De fet, a veure, menjar és una cosa que és social. Vas a qualsevol lloc, jo què sé, a jugar a cartes i trobaran segurament doncs, les xocolates o begudes ensucrades. Jo crec que el que s'ha de fer per mantenir el pes a ratlla, qui té tendència, qui té tendència a l'obesitat, és reduir sucres. Bàsicament, què és el que engreixa, sucres o greixos? I això és una disjuntiva que va aparèixer als anys 50. Què és el que dona la impressió que com que el greix que tenim a la panxeta ens mirem es diu greix i el greix que mengem es diu greix, doncs un pensa el greix deu ser el dolent. Doncs no, el dolent és el sucre. i el que s'ha de limitar són els sucres. Per tant, per Nadal podem menjar molt gall d'indi, podem menjar doncs, la pilota, podem menjar més proteïna i, en canvi, reduir una miqueta el consum doncs, de torrons, encara que posin sense sucre, que és evident que és mentida, begudes ensucrades, tot allò que portaria doncs, hidrat de carboni d'aquesta absorció ràpida, en general sí que s'hauria de limitar una mica, que, per altra banda, és el que més ve de gust. No? I la gent, quan té ansietat, el que desitja i menja són carbohidrats, no proteïna.
Deixi'm preguntar-li per això als torrons, que m'ha xocat una mica. Els torrons aquests que diu que són aptes per diabètics, aleshores...
Són totalment mentida. És a dir, en comptes de posar sacarosa, sucre, i posen segurament fructosa o altres tipus de sucres, i aleshores que no s'absorbeixen tan ràpidament, però no deixen de ser sucres. I aleshores un diabètic es pensa, com que posen aptes per a diabètic, es menja tres platets d'aquests de torrons pensant-se que val la mar de bé. I això val per moltes coses, eh? Un iogurt que m'anuncien per la tele que té un 0% de matèria grassa, què vol dir que té, llavors? Tot sucre. És a dir, només hi ha tres coses que ens alimenten. Greixos, proteïnes i hidrats de carboni. Si a mi em presenten un aliment com que és molt baix en greixos, no vol dir que sigui baix en calories. I el que ens engreixa no són els greixos, són segurament el tipus d'aliment, en aquest cas els hidrats de carboni i els glúcids.
Mm-hmm. Ens situem ja després del Nadal. Va. Funcionen les dietes miracle per perdre pes? Per exemple, una dieta que està molt de moda ara són els sucs verds.
Sí. Funciona, i les dietes detox, no? I la dieta Dukan, i la dieta Montignac, no? I la dieta de Atkins, i el pronocal. És a dir, totes les dietes que un no pot fer tota la vida no té cap sentit fer-les, perquè qui té tendència a l'obesitat, qui guanya pes ho farà tota la vida perquè té aquest gen que el predisposa. I, per tant, una dieta ha de ser algo que jo pugui fer, que pugui fer vida social, que jo la incorpori al meu hàbit de vida, igual que vaig a caminar, per exemple, però quotidianament, no només els diumenges o quan... Sí, és que jo faig molt esport, esquio dos caps de setmana a l'any, això no és fer esport. I la dieta és agafar un hàbit alimentari que sigui capaç de poder-se fer, que hi hagi adherència, que la persona la pugui fer. Per tant, qualsevol dieta que jo faci, abans hem dit marques, no de dietes, però funcionarà mentre jo la faci, però quan deixi de fer-la rebotaré. I per tant, cada rebot és una frustració i fa que un pensi jo no sóc capaç de fer cap dieta. I això és el que no ha de ser.
Doncs Andreu Nubiola, doctor d'endicronologia i nutrició de la Clínica El Remei, moltes gràcies per venir aquí i posar-nos una mica de llum sobre aquests temes.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins una altra.